Són les 2 del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. Les armes només estan justificades per a la legítima defensa i mai per imposar res, i encara menys per fer la guerra. Així de clar s'ha mostrat el Papa durant un missatge aquest diumenge a la plaça de Sant Pere del Vaticà, al final de l'Eucaristia, emmarcada en el jubileu de les forces armades, policia i cossos de seguretat. Francesc ha recordat que la missió d'aquests grups que porten certament armes és important en desastres naturals, en mediació de pau i en moltes realitats dures de la vida, però sempre perquè les armes siguin un recurs de protecció, de seguretat, de defensa o d'interposició per evitar mals majors, mai perquè la guerra sigui legítima. Un missatge molt i molt important ara i sempre, amb aquella petita escletxa de dubte que hi havia en el missatge de l'Església. La guerra sempre és una derrota. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans de repassar altres temes d'aquest dilluns 10 de febrer, memòria de Santa Escolàstica, fem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Júlia, bona tarda.
Hola, Ignasi, bona tarda.
Què destaquem?
Doncs mira, us hem d'explicar que hi ha hagut un nou accident laboral a Catalunya. Un home de 53 anys, treballador d'una empresa de Polinyà, ha mort aquest matí, ha estat al voltant de les 9, després de precipitar-se d'un altell a 4 metres d'alçada. Els Mossos d'Esquadra ho investiguen. De moment es desconeixen les causes. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat també la policia local de Polinyà, bombers i unitats del SEM. Uns fets que ja s'han posat en coneixement del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. I els pagesos de casa nostra celebren la Corine Extremis amb la Generalitat, segellat aquest diumenge després de diverses hores de reunió. El govern s'ha compromès a posar més diners per controlar, per exemple, les plagues de conills, eliminar tràmits que han de fer els pagesos i reduir alguns impostos. El president del Gremi de la Pagesia Catalana s'ha mostrat no molt satisfet amb aquest acord, però també avisen de noves mobilitzacions si el govern no compleix amb els compromisos. Ho ha dit també Jordi Ginebreda, membre de Revolta Pagesa, als micròfons d'aquesta casa, al programa Al Matí a Ràdio Estel. I la Guàrdia Civil assegura que el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, va eliminar els missatges del seu telèfon mòbil el mateix dia que el Suprem el va imputar per la suposada filtració de dades d'Alberto González Amador, parella d'Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid. És a dir, que aquests missatges van desaparèixer el 16 d'octubre del 2024. La Unitat Central Operativa diu que tampoc no ha pogut recuperar les còpies de seguretat perquè es van eliminar deliberadament dels comptes de Google associats al telèfon. Un mòbil que va començar la seva activitat el dia 23 d'octubre, és a dir, una setmana després d'aquesta imputació.
Gràcies, Júlia. També us explicarem que el Pavelló Madrid Arena acollia aquest cap de setmana la celebració d'un històric congrés de vocacions amb la participació de més de 3.000 persones, unes 200 procedents de Catalunya. El congrés, organitzat pel Servei de Pastoral Vocacional de la Conferència Episcopal Espanyola, es feia amb el lema "Per a qui sóc?", una pregunta que trobava diferents respostes en molts i rics moments. A més, el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Ramon Bassas, explicava aquest divendres, des d'aquest programa, Ràdio Estel, que la convivència social entre els creients de diferents religions sempre genera el perill de desencontres i conflictes. En una entrevista a aquest programa, com deien, Bassas assegurava que aquest és el risc que el risc és que cadascú es tanqui, cosa que farà que no ens entenguem o no ens ajudem. I el Papa diu que la defensa dels pobles indígenes no és només una qüestió de justícia, sinó una garantia de futur. Ho expressa així en un missatge amb motiu del Fòrum Global dels Pobles Indígenes que es fa a Roma entre aquest dilluns i aquest dimarts. Després del bloc informatiu parlarem del poble pigmeu Baka del Camerun, reconegut aquest any amb el Premi Mundo Negro a la Fraternitat, un guardó lliurat en el decurs del 37è Encontre Àfrica ara fa uns dies. Les entitats premiades són Abowani i Okani, associacions cameruneses que treballen amb el poble pigmeu Baka. Ens acompanyarà uns minuts Timothée Emini, responsable d'Ocani. I als últims minuts tindrem, com cada dilluns, la secció La veu de Càritas amb l'actualitat i l'agenda. El testimoni tindrà com a nom propi un informe que es presentava la setmana passada titulat Exclusió compartida, elaborat des de Càritas i ESADE. Conversarem uns minuts amb Ignasi Martí, director de l'Observatori de l'Habitatge Digne de l'Institut d'Innovació Social d'ESADE. Tot això i més als propers 54 minuts. Salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció, la Júlia Julba a la redacció i la veu informativa. Avui també el Rafa Sanahuja amb la traducció simultània del nostre entrevistat. La Vanessa Carrasquilla i la Paula Serrà a les xarxes socials. I també avui la Montserrat Creus coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
El Papa ha assegurat aquest diumenge que l'ús de les armes en els exèrcits i les policies ha de servir només per a la legítima defensa. Així de clau va expressar al final de la pregària de l'Àngelus, aquest mateix diumenge al migdia, i de la missa d'aquest col·lectiu a la plaça de Sant Pere del Vaticà. El pontífex renova així la seva recomanació a la llum de la Constitució Pastoral Gaudium et Spes del Concili Vaticà II, que en el paràgraf 79 especifica precisament el deure de mitigar la inhumanitat de la guerra. Aquest servei armat s'ha d'exercir només en legítima defensa, mai per imposar el domini sobre altres nacions, sempre respectant les convencions internacionals en matèria de conflicte i encara amb més motiu des del respecte sagrat a la vida i la creació.
En matèria de conflicte, e prima ancora del sacro rispetto de la vita del creato.
Preguem per la pau a la martiritzada Ucraïna, a Palestina, a Israel i a tot el Pròxim Orient, a Myanmar, al Kivu Nord i al Sudan. Que callin les armes a tot arreu i que s'escolti el crit dels pobles que demanen pau.
Que callin les armes e si ascolti el grido dei popoli che chiedono pace.
En la mateixa línia, durant l'homilia de la missa prèvia, Francesc demanava a les forces armades que no es deixin seduir per les armes i que defensin sempre la vida. El Sant Pare va presidir a la plaça de Sant Pere del Vaticà aquesta missa jubilar dels cossos militars i de seguretat, davant dels quals va destacar el valor de la lluita contra la criminalitat i les diverses formes de violència, la salvaguarda de la creació i la promoció de la pau. Va demanar a tots els agents i militars que no conreïn l'esperit de guerra, sinó que estiguin al costat de la legalitat, en tot cas. La litúrgia va ser celebrada pel cardenal Robert Prevost, prefecte del dicasteri per als bisbes, com és habitual, ara que el papa té poca mobilitat ja des de fa molts mesos. També amb l'ordinari militar per a Itàlia i l'arcabisbe de Vilnius, Gintaras Grussas, president del Consell de les Conferències Episcopals d'Europa, juntament amb més de 300 concelebrants. Tot això, com dèiem, aquest diumenge a la plaça de Sant Pere. El papa, per cert, només va poder pronunciar una part de l'homilia a causa de la bronquitis que arrossega i la dificultat que va tenir per respirar. I la va completar el mestre de les celebracions litúrgiques pontifícies, l'arcabisbe Diego Ravelli.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviem de tema. El pavelló Madrid Arena ha acollit tot aquest cap de setmana la celebració del Congrés Nacional de Vocacions, amb la participació d'un total de més de 3.000 persones provinents de les 70 diòcesis espanyoles, entre elles uns 200 catalans. El congrés, organitzat pel Servei de Pastoral Vocacional de l'Episcopat Espanyol, es feia amb el lema «Per aquí sóc», per recordar que el Senyor continua cridant a la vida, la fe i la missió. El congrés ha comptat amb la participació de l'arcabisbe de Madrid, el cardenal José Cobo, especialment incisiu i proper a la gent en les seves intervencions, també l'arcabisbe de Braga, José Manuel García Cordeiro, responsable de vocacions i joves al Consell de Conferències Episcopals d'Europa, el mateix president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, i el nunci apostòlic del papa a Espanya i Andorra, Bernardito Auza. que va transmetre el dia de la inauguració el missatge del Papa Francesc als participants. En la seva primera intervenció, Luis Argüello recordava que tota la vida de cadascú és vocació.
El logo de este encuentro quiere expresar, amigos, el yo, que es un nuevo yo. Es un yo que es un nosotros. Es un yo que es reciprocidad. Es un yo ungido, porque está la cruz en medio. ¿Para quién soy yo? Es preguntarnos para quién somos nosotros. ¿Para quién somos la Iglesia? ¿Para quién somos 70 diócesis que nos hemos congregado aquí en la representación de tantos de vosotros? ¿Para quién somos la Iglesia en congregaciones religiosas, en asociaciones y movimientos laicales? ¿Para quién somos familias? ¿Para quién somos laicos, matrimonios y solteros? ¿Para quién somos?
El president de la Conferència Episcopal va recordar també que Jesucrist és el centre i que la seva passió i la seva mort, però sobretot la resurrecció i la vida per sempre que ens porta, transformen les persones i les comunitats.
Una Pascua que llama a la puerta con la cruz. Y en la cruz vemos el costado abierto de Cristo. Vemos el corazón que se entregó por nosotros. Descubrimos la fuente que nos regala la vida nueva. La sangre que nos redime y alimenta, y el aliento que nos hace atrevernos a decir quiero ser santo. Vamos a atravesar esta Pascua semanal con María, la señora del sábado, la que sabe esperar cuando parece que la losa tiene más fuerza que la promesa. En los momentos de dificultad también personales, comunitarios, eclesiales, sociales.
El cardenal José Cobo, en la seva intervenció, va remarcar la importància de deixar-nos sorprendre pel Déu que ens crida pel nostre nom, perquè la societat no ens deshumanitzi. Cobo va demanar als presents que escoltin la crida per donar així sentit a la vida. Fins i tot va ser especialment contundent quan va dir «Desperteu a la crida, desperteu per poder fer en el cor les preguntes fonamentals, perquè la revelació és així, ja que hem d'apostar per la cultura de l'encontre que incorpora l'altre i els altres, i hem de seure a escoltar els uns als altres i estar tots junts». En aquesta mateixa direcció, José Manuel García Cordeiro també va assegurar que tots formem una assemblea de cridats a la missió. El nunci apostòlic, Bernardito Auza, va ser l'encarregat de transmetre el missatge del Sant Pare als participants en aquest congrés de vocació. Va fer-ho en la jornada inaugural, com va agrair en nom del pontífex la tasca de tots els qui treballen per les vocacions a Espanya. El papa, a través del nunci, no va deixar passar l'ocasió per recordar les víctimes de la Dana a València, una situació que ens interpel·la profundament i que mostra clarament la idea del lema «Per aquí sóc». També va recordar que tots els testimonis de solidaritat en aquest context tenien un propòsit concret, que és ajudar els altres. El pontífex també demanava als assistents que portin Déu allà on ell els envia, ja que aquesta és la vocació de tots i totes. Durant el dia de dissabte, després de les ponències, els assistents van poder participar en un total de 64 tallers dedicats als quatre itineraris del Congrés: la paraula, la comunitat, la missió i el subjecte. Al vespre, diversos grups musicals d'inspiració cristiana, entre ells Hakuna Group Music, van oferir un concert que va tancar la jornada amb un ambient festiu i molt participatiu. Diumenge, finalment, es va celebrar l'Eucaristia d'Enviament, presidida pel mateix president de l'Episcopat espanyol, Luis Argüello, i concelebrada per desenes de bisbes, sacerdots, religiosos presents al Congrés i també per uns quants diaques assistents. La missa va tenir lloc després de la ponència final titulada Un poble de Déu vocacional dels somnis als reptes i va servir per reflexionar sobre les vocacions enteses com un do i una crida personal al servei als altres. Durant l'homilia de l'Eucaristia, Luis Argüello va relacionar el testimoni vocacional amb l'acció social de l'Església.
Pensemos hoy en ese resumen de injusticias que es el hambre en el mundo, hermanos. El hambre en el que se concentran las desigualdades económicas, las injusticias políticas, los desastres naturales, el hambre provocado por las guerras, provocado por una economía que mata, el hambre provocado también por nuestra insolidaridad y nuestra indiferencia. Y con manos unidas en este día de la campaña contra el hambre de la Iglesia en España, digámonos unos a otros, comparte, comparte tu vida.
Precisament sobre aquest compartir, el president de la Conferència Episcopal Espanyola va recordar que inclou totes les dimensions de la persona i de la vida.
Comparte lo que tienes y lo que eres, lo que haces y lo que amas. Compártete. Comparte el don de la vida. Comparte el don de la capacidad de amar. Comparte tu vocación. Comparte tus bienes y tus honores para ir a lo hondo de las causas de los problemas, para también poner nuestro granito de arena en hacer que la tierra que el Señor nos ha regalado sea un verdadero hogar de familia.
Amb aquest congrés de vocacions s'ha tancat el cicle pastoral 2021-2025 de la Conferència Episcopal Espanyola, iniciat per continuar amb la tasca del Congrés de Laics del 2020, Poble de Déu en sortida. Ho van explicar Anna Samboal i Alfonso Alonso Laceras, autors de la ponència Marc Inicial, on es va recollir el treball en comú que s'havia fet prèviament a aquest congrés. Durant la seva intervenció, tots dos van explicar els motius d'aquest fort èmfasi en el tema de les vocacions els últims anys i van remarcar que estem davant d'una crisi de vida entesa com a vocació, crisi antropològica, i que no es limita a la disminució de vocacions, sinó a la manca de vides enteses i viscudes com a vocació, en tots els àmbits, entre ells el familiar, el professional o el de la mateixa Església. I després d'aquest ampli resum del Congrés de Vocacions, us expliquem que el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Ramon Bassas, ha dit aquest divendres en una entrevista a Ràdio Estela, aquest programa sense distància, que la convivència social entre els creients de les diferents religions sempre genera el perill de desencontres i fins i tot de conflictes. En aquesta entrevista, Bassas va assegurar que els temps actuals emmarquen una necessitat de tolerància que cal gestionar des de tots els sectors.
El repte de les societats contemporànies és com conviuen aquestes identitats. No podem imposar-ne una. Això és un repte perquè el risc de no trobar les maneres de fer-ho és que cadascú es tanqui. I si cadascú es tanca, no ens entendrem, no parlarem, no veurem què passa a l'altre, no ens ajudarem i probablement els conflictes, no és que siguin niu de conflictes, és que els conflictes a vegades es nodreixen del fet de que no hi hagi diàleg. Per tant, el diàleg és una de les condicions perquè les persones puguem viure amb aquesta diversitat sense necessitat de que això es vegi com una agressió.
D'altra banda, Ramon Bassas va assegurar que des del 12 de setembre passat, quan va assumir el càrrec, el seu treball s'ha basat en una tasca perquè el govern, des de la gestió, es faci proper al màxim nombre possible de creients i de creences.
I una de les primeres coses que jo crec que cal dir és que Catalunya té una enorme varietat i diversitat, no només en número de religions, que és certament, sinó cada una d'elles mateixes, sense parlar del catolicisme, que és evident que hi ha molts bisbats, moltes comunitats, etc. Però també en les altres hi ha diferents... és impossible abastar-ho tot, però és una de les coses que he fet, intentar contactar amb molta gent, saber què fan, fins al fons també a nivell territorial, m'he volgut moure, encara em vull moure més, perquè jo crec que una de les primeres tasques que té la Direcció General és la relació amb la gent. Que la gent se senti, que les comunitats religioses se sentin acollides pel govern de la Generalitat i que el tinguin al seu servei, no?
En un altre moment, Ramon Bassas va anunciar que el govern treballarà els propers mesos per fomentar un millor aprofitament dels espais religiosos que actualment no tenen un ús públic. A més, el director general d'Afers Religiosos va recordar que aquest 2025 es compleixen precisament 25 anys de la creació del càrrec, alhora que va anunciar una acció de memòria arran de la pel·lícula El 47 sobre la història silenciosa de capellans i monges que van arrelar les seves vides en barris obrers i en perifèries i van aportar molt al creixement social i cultural d'aquelles zones. Com publicava el Setmanari Catalunya Cristiana, la realitat altruista de les parròquies i l'Església en general era molt anterior, fins i tot als moviments veïnals, com també recordava Ramon Bassas en aquesta entrevista. Finalment, el director general va reiterar el seu compromís amb la feminització de les estructures que depenen del govern i amb l'ajuda a les religions perquè vagin en la mateixa línia.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Altres notícies, ho dèiem també en els titulars, el papa diu que la defensa dels pobles indígenes no és només una qüestió de justícia, sinó una garantia de futur. Ho expressa en un missatge amb motiu del Fòrum Global dels Pobles Indígenes del FIDA, organisme internacional dels indígenes, que es fa a Roma entre aquest dilluns i aquest dimarts amb el lema "El dret dels pobles indígenes a l'autodeterminació, un camí cap a la seguretat i la sobirania alimentàries". El pontífex denuncia l'augment de l'acaparament de terres agrícoles per part de multinacionals i estats, perquè diu que són pràctiques nocives que amenacen el dret a una vida digna de les comunitats locals. Francesc fa una enèrgica crida per defensar els drets dels pobles indígenes. Les germanes clarisses del monestir barceloní de Pedralbes són notícies. Són notícia perquè descriuen el moment actual dient en un comunicat que s'acomiaden de Barcelona amb tristesa, amb responsabilitat i amb esperança. Així asseguren que el 15 de febrer, és a dir, aquest dissabte vinent, s'acomiadaran definitivament de l'emblemàtic monestir fundat per Elisenda de Montcada, el monestir de Pedralbes. Diuen que també s'acomiaden amb esperança i d'aquesta manera deixaran, en qualsevol cas, aquesta casa després de 700 anys en què han viscut moltes realitats i ara toca dir adéu. La manca de relleu generacional ha estat el detonant de la marxa de les Clarisses de Pedralbes, que iniciaran una nova etapa de la seva vida a la Fraternitat de Clarisses de Vilobí d'Onyà, al costat de Girona. Diuen les tres que queden actualment que els últims 30 anys no hi ha cap noia que s'hagi plantejat aquesta opció com a possible per a la seva vida. El carisma de les Clarisses, que recordem-ho, són de clausura. Pedralbes forma part de la Federació de Germanes Clarisses de Catalunya, Castelló i Menorca. D'acord amb l'Arcabisbat de Barcelona, s'ha pactat mantenir el culte i les celebracions eucarístiques a l'Església, que és molt gran, tant els dies feiners com els caps de setmana i festius, com havia passat fins ara. Alhora hi ha la intenció i el desig de mantenir totes les activitats culturals, artístiques i espirituals a través de l'art i la música, com fins ara. Igualment, es reprendran tan aviat com es pugui les activitats pastorals i espirituals. I completem l'informatiu explicant-vos que la diòcesi de Girona ha anunciat que farà el seu pelegrinatge jubilar a Roma de l'1 al 5 de setembre. L'esdeveniment especial serà presidit i encapçalat pel bisbe Octavi Vilà i s'emmarca en aquest any de gràcia, any sant 2025, un esdeveniment religiós de gran importància per a l'Església Catòlica, amb el lema ja ben conegut per molts de vosaltres, pelegrins de l'esperança. Hi haurà visites, celebracions, creuar la Porta Santa, guanyar la indulgència plenària. Les places d'aquest pelegrinatge són limitades, per la qual cosa s'anima els interessats a inscriure-s'hi tan aviat com puguin. El termini d'inscripció és l'1 d'abril.
Ràdio Estel.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
El poble pigmeu vaca del Camerun, que ha estat reconegut aquest any amb el Premi Mundo Negro a la Fraternitat, és notícia per la seva gran tasca. El guardó es va lliurar el cap de setmana dels dies 1 i 2 de febrer en el marc del 37è Encontre Àfrica dedicat als pobles indígenes del continent negre aquest any. Abowani i Okani, dues associacions cameruneses que treballen amb el poble pigmeu vaca, rebien ara fa uns dies, com dèiem, aquest Premi Mundo Negro a la Fraternitat. Luke Ndelowa, president de Bouani, i Timothée Emini, encarregat d'afers jurídics i polítics d'Okani, van recollir el guardó. L'acte de lliurament es va fer en el marc de la celebració d'aquest 37è Encontre Àfrica amb el lema «Els primers pobles indígenes d'Àfrica avui». L'associació Bouani va ser fundada el 2007 a la localitat de Mintom, a la província del sud del Camerun, gràcies al programa Acció de Gestió Duradora dels Boscos, integrant les poblacions pigmees Baka, finançat per la Unió Europea. Okani va néixer el 2006 a Bertoua, a la província oriental del Camerun, impulsada per 5 comunitats pigmees de la zona amb el suport del programa Associació per l'Autopromoció de les Poblacions de l'Est del Camerun, impulsat fonamentalment per missioners catòlics. A més de contribuir a l'elaboració dels estatuts i aconseguir la legalització per part de l'Estat, els programes, amb el suport d'una de les grans organitzacions educatives del Camerun, van organitzar tallers perquè líders baques de diferents comunitats es formessin en la gestió d'aquest tipus d'associacionisme ètnic. En qualsevol cas, tot el que és els programes d'autoprotecció, d'autopromoció d'aquestes ètnies es van acabar, van arribar al final, però les associacions Bouani i Okani han seguit endavant amb les seves activitats gràcies al gran compromís dels seus dirigents, encara que condicionats per projectes i suports financers externs. Avui volem parlar, i és un plaer fer-ho, amb Timothée Emini, encarregat d'afers jurídics i polítics d'Okani, aprofitant la seva presència a Espanya per recollir aquest premi. Timothée Emini, bona tarda, moltes felicitats pel premi.
Merci beaucoup pour cette
Moltes gràcies per aquesta oportunitat. Continuem agraint a Mundo Negro aquest premi que ens dona l'oportunitat de parlar amb el món avui.
On se situa el poble pigmeu Baka i com definiria vostè la cultura d'aquest poble?
Doncs el poble pigmeu es troba al Camerún, a la regió oriental, al sol naixent, i a la regió sud, a la part de Dia i Lobo. Així que definim la cultura pigmea al Camerún com aquesta cultura diferent perquè està connectada en termes d'identitat amb el bosc.
Cultura diferent perquè connectada identitàriament a la forêt.
Perquè està connectada en termes d'identitat amb la profunda espiritualitat de la comunitat indígena, però també perquè continuem perpetuant la nostra llengua i també la forma de vida que hem tingut des dels nostres avantpassats amb el bosc.
I què és Okani, d'altra banda? De quina manera ha ajudat els missioners catòlics i el poble pigmeu Baka de l'est del Camerún al desenvolupament de les seves poblacions?
L'associació Okane significa anem endavant. Okane és l'idioma Baka, significa anem endavant, defensem els nostres drets. I l'associació Okane va ajudar els missioners catòlics preparant la terra. En general, Okane ha estat molt útil per als missioners catòlics quan es tracta de preparar comunitats, quan es tracta de facilitar el llenguatge en els debats en suport de les comunitats pigmees de la regió oriental del Camerún. Això ha permès que cada cop que els missioners catòlics haguessin de treballar en contacte amb les comunitats pigmentades de Baka, a Canyes, transmetessin la notícia, preparessin les comunitats, mobilitzessin les comunitats, per tal que els que són cridats com a missioners per anar a treballar amb les comunitats, trobin les comunitats que s'estan preparant, organitzant i esperant que les activitats que els missioners han treballat durant molt de temps, educació, salut, etc., per poder realitzar-se d'una manera fàcil.
La santé, ainsi de suite, pugui ser realitzar de manera fàcil.
Molt bé, estem parlant avui amb Timothée Emini, encarregat d'afers jurídics i polítics d'Okani, una de les dues entitats guardonades aquest any amb el Premi Mundo Negro a la Fraternitat. Una tercera qüestió que li vull fer, senyor Timothée Emini. Com ha aconseguit Okani, durant aquests 18 anys, legalitzar el que són els mecanismes d'autopromoció del poble pigmeu Baka del Camerún?
La feina que ha fet Ocaní per legalitzar els mecanismes d'autopromoció del poble pigmé vaca del Camerún és que l'associació Ocaní ha reforçat la qüestió del lideratge indígena, ha impulsat la qüestió del compromís de les associacions indígenes al Camerún i avui ha gestionat construir a nivell nacional del Camerún una plataforma de pobles pigmeus molt influenciats pels pobles pigmeus vaca que anomenem plataforma Babandi i és per això que avui podem sentir que l'autodeterminació, l'autocompromís del poble pigmeus va prendre fora del fet que Ocaní tingui aquest canvi de mentalitat, aquest compromís.
Del poble pigmé ha pris son envol a partir du fait que Ocaní ha impulsé ce changement de mentalité, cet engagement.
I podem seguir avui, podem veure avui uns petits resultats que poden començar a celebrar, perquè cada cop més diverses associacions indígenes, pugmesures, vacades, estan prenent el control. Sentim que la gent està prenent el control de veu. A poc, encara que hi ha una lluita que continua i que és impulsada i supervisada per l'associació OCAN. Déu-n'hi-do, molta feina, i tant.
Molt bona tasca, i tant. Quina importància han tingut els mecanismes d'associació ètnic que han aconseguit el progrés del poble pigmeu acá al Camerún?
Alors, de manera concreta,
així, concretament, hem vingut a veure la creació d'aquesta plataforma, perquè l'associacionisme ètnic avui ha estat identificat per, durant molt de temps, altres persones. Els altres, bé, tot van parlar en nom nostre. Van venir a conferències, van anar a nivells internacionals per parlar en nom nostre. De vegades, la informació que donaven era antiga o ja no era actual. D'altra banda, avui el fet que les associacions s'orientin cap a identitats ètniques, pigmees, vaques, això planteja l'autenticitat de la informació, de les comunicacions que podem donar avui. I, per tant, la creació de Babandi és fins i tot el resultat convincent del fet a nivell nacional del Camerún que influeix, que porta la veu dels pobles vaca pigmeus i que pot anar a discutir de manera legal i legítima amb els administradors, els governadors i els parlamentaris per presentar concretament la situació específica dels pobles vaca al Camerún.
La situació específica del poble pigmé vaca al nivell del Camerún.
Per tant, aquesta plataforma és el resultat fruit del fet que el socialisme juga un paper important en el progrés dels pobles vacas al Camerún.
Un rol important pour le progrès des peuples pigmés vaca au Cameroun.
I un cop acabada l'aplicació d'aquests programes d'autopromoció, senyor Timoteo Emini, quin sentit té ara l'existència i el servei que continua d'Ocaní, com també de Bouaní, l'altra associació camerunesa premiada amb el Premi Mundo Negro?
Sí, senyor, som conscients que després d'aquesta gran feina que estem fent a nivell fonamental, les associacions prendran el relleu. Les mateixes comunitats segur que es desenvoluparan més, adquiriran noves experiències, tindran una transformació de mentalitat, guanyarà confiança en si mateix. Però el paper fonamental que l'associació Ecaní i Abao continuen jugant, sens dubte, es mantindrà a nivell estratègic. Continuar tenint reflexions estratègiques, reflexions globals, que buscaran altres orientacions, altres posicions, altres possibilitats, altres oportunitats a nivell regional i internacional per recuperar aquestes oportunitats i reforçar encara més la lluita a nivell de comunitats.
I davantage renforcer la lluita a nivell de comunitats, etc. Donc,
així, doncs, Ocaní i Abouaní, un cop finalitzat aquest procés d'autopromoció a nivell de les comunitats i altres associacions, orígens de vaca i bangalequines, avui Ocaní i Abouaní es mantindran en una versió estratègica per seguir anant i creant, per anar sacsejant reflexions polítiques i administratives amb els líders d'altres països del Camerún.
Moltíssimes gràcies, senyor Timoteo Emini. Hem de dir que Timoteo Emini és laic, pare de família, té 35 anys i ens ha acompanyat avui, tot just uns dies després d'haver rebut en la 37a edició de l'Encontre Àfrica a Madrid el Premi Mundo Negro a la Fraternitat. Felicitats, com dèiem, ànims amb la vostra feina i fins una propera ocasió.
Merci beaucoup pour cette
Moltes gràcies per aquesta oportunitat que ens has donat. Esperem que la nostra veu vagi més enllà perquè el món ens escolti. Que el món ens escolti, que la situació del poble pigmeu vaca es transformi, que sentim que el treball ha tingut resultats convincents. Moltes gràcies.
Ha eu des résultats probants. Merci beaucoup.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Sense distància. Una hora de connexió amb les diferents realitats creients.
La veu de Càritas.
Benvinguts i benvingudes a La Veu de Càritas, la secció que us acompanya els dilluns. Aquest gran espai de l'amor, de la caritat i del servei als més necessitats. Amb la col·laboració, com sempre, de Càritas Catalunya i amb la Montserrat Creus a la coordinació, comencem amb el nostre habitual resum de notícies. Càritas Diocesana de Barcelona i l'Observatori de l'Habitatge Digne de SADE presentaven dimarts passat l'informe Exclusió compartida, viure en una habitació en un context d'exclusió residencial i social. Aquest estudi, del qual parlarem d'aquí a uns moments en el nostre testimoni, posa de manifest la greu situació de les persones que viuen en habitacions com a única alternativa d'habitatge. Es basa en 62 entrevistes en profunditat a 50 famílies i 4 grups de discussió. L'informe revela que viure en habitacions ha passat de ser una solució transitòria a una realitat permanent per a moltes persones en situació d'exclusió social. Les famílies entrevistades han compartit les seves experiències destacant les dificultats diàries que afronten. Guillermo Oteros, tècnic de l'Observatori de la Realitat Social de Càritas, destaca que l'objectiu principal de l'estudi és visibilitzar i denunciar aquesta realitat. L'any 2023, més de 50.000 persones ateses per les 10 Càritas amb seu a Catalunya vivien en habitacions, xifra alarmant que exigeix una resposta urgent. Les problemàtiques identificades inclouen la inseguretat jurídica, la dificultat per empadronar-se i les limitacions en l'ús d'espais comuns que afecten negativament la qualitat de vida i la salut mental de les persones. Ignasi Martí, director de l'Observatori de l'Habitatge Digne de SADE, ens acompanyarà en el testimoni d'aquí a uns minuts. A la presentació subratllava la necessitat d'implementar mesures que garanteixin el dret humà a un habitatge adequat. Al final de la presentació de l'informe, el director de Càritas Barcelona, Eduard Sala, feia una crida a les administracions perquè resolguin les diferències estructurals del mercat de l'habitatge i recuperin la seva funció social. Va concloure que es necessiten espais i projectes on les persones se sentin partícips i puguin crear vincles amb la comunitat. Aquest informe és un toc d'atenció per a la societat i les autoritats, ja que destaca la urgència d'abordar l'exclusió residencial i garantir un habitatge digne per a tothom. Canviem de tema. Callús, un municipi petit on viuen una mica més de 2.000 persones, té un pes demogràfic que, d'alguna manera, representa un exemple clar del fet que és primordial el treball en xarxa entre l'administració i les entitats, en aquest cas amb Càritas. Treballa conjuntament amb els serveis socials municipals de Callús i s'uneixen així els esforços per aconseguir arribar a la gent del poble que més ho necessita. Càritas Parroquial de Callús, que compta amb 6 persones voluntàries, du a terme, segons ens informen des d'allà, una línia d'ajuts econòmics adreçats als infants escolaritzats al municipi. L'ajuda es destina a finançar material escolar, excursions i colònies. L'entitat catòlica col·labora amb les famílies que tenen menys recursos i poden presentar dificultats per fer front a aquest tipus de despeses. Les excursions i les colònies són experiències enriquidores que potencien el creixement personal i el benestar emocional de la mainada, alhora que ajuden a no agreujar les desigualtats educatives durant la infància. Com que Callús té una única escola, la gestió d'aquests ajuts és especialment eficaç. L'entitat també compta amb un banc d'aliments. Els receptors d'aquest servei són persones que han estat derivades prèviament des de l'Ajuntament. L'equip que forma Càritas Parroquial a Callús anima totes les persones del poble a fer-se voluntaris amb l'objectiu de treballar per la cohesió i la justícia social en aquesta localitat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va visitar el 29 de gener passat l'espai Alimenta del districte de Nou Barris, ubicat a l'edifici del Parc Tecnològic de Barcelona Activa i desplegat a Dins Activa, un dels 7 restaurants gestionats per la Fundació Formació i Treball de Càritas. A la seva arribada, l'alcalde va ser rebut per Marina Arnau, codirectora de la Fundació, per Sònia Ruiz, responsable d'Acció Social, per Olga Ochoa, responsable de la línia gastronòmica, i per Irene Navarrete, tècnica d'acompanyament del projecte. La visita es va iniciar amb un breu repàs de la història de l'establiment obert el 2022, les línies estratègiques del projecte de restauració i la participació de formació i treball en el projecte Alimenta, oferint servei alimentari i acompanyament sociolaboral. Després es va fer un recorregut per les instal·lacions del restaurant, on va poder conèixer l'alcalde i tot l'equip que l'acompanyava, l'equip de sala i de cuina. Al final, Jaume Collboni i Sònia Fuertes, comissionada d'Acció Social, van dinar a taula amb diversos participants d'Alimenta i Irene Navarrete. La trobada va ser un intercanvi per conèixer millor la realitat del programa i les històries vitals dels qui participen en aquest servei diari. A la visita també hi van ser presents Anna Soler, directora de Recursos i Programes Socials Bàsics, David Martínez, conseller tècnic del districte de Nou Barris, i l'assessora Tènsul Zamora. El projecte Alimenta és una iniciativa impulsada per l'Institut de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona, que dona resposta a les necessitats alimentàries de persones en situacions de màxima precarietat derivades de serveis socials. Un dels seus valors diferencials és oferir aquest servei en espais oberts al públic, un dels quals és el restaurant Dins Activa, on els participants poden triar els seus plats del menú diari i consumir-los com un client més. Seguim repassant l'actualitat caritativa d'aquests dies. L'equip del Servei d'Intervenció Educativa de Càritas PALS ha celebrat el Dia Escolar de la No Violència i la Pau amb una dinàmica on infants i joves van buscar imatges i frases sobre la pau. Recordem que aquesta jornada és el 30 de gener cada any. Després van reflexionar sobre els petits gestos que la fan possible, compartint les seves idees i creant el seu propi espai ideal de pau. Un exercici per fomentar la participació, el diàleg i la consciència col·lectiva. D'altra banda, l'equip del projecte ocupacional en neteja de Càritas Diocesana de Girona ha participat en una sortida dins del mòdul Descoberta de l'entorn, hàbits i vida saludable. Durant la jornada, tots els participants van recórrer la vall de Sant Daniel i van visitar la Font del Ferro, aprofitant un dia que era esplèndid. Caminar, explorar nous espais i compartir experiències va contribuir al creixement personal i al benestar físic i emocional dels assistents a la sortida. També us informem que gràcies al programa Treball i Formació de Joves Alta Vulnerabilitat d'Ecosol, 5 joves han aconseguit una experiència laboral de 12 mesos en sectors com ara la gestió de residus, el manteniment integral d'edificis, les instal·lacions elèctriques i la restauració i el càtering. L'objectiu del programa impulsat pel Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat és el de facilitar experiències professionals entre els joves més vulnerables. Aquests 5 joves tenen un contracte de 12 mesos cada jornada, a jornada completa, que inclou acompanyament a la inserció i a la producció. A més del lloc de feina que ocupen, el programa també contempla l'aspecte formatiu, promovent una formació específica de cada línia a la qual estan adscrits. I de Càritas Girona acabem aquest petit bloc destacant que Càritas Garrotxa ha rebut la visita de l'alumnat de l'itinerari formatiu específic del Centre Integra d'Olot. En dues xerrades han compartit què és Càritas, l'acció social de l'entitat, i els diferents programes que s'hi duen a terme. La primera jornada van participar 15 alumnes i a la segona 9. Tot plegat va ser una experiència enriquidora, segons els participants, per apropar la tasca de Càritas a les noves generacions i continuar teixint xarxes de col·laboració. Es va fer dimarts passat la trobada arxiprestal Bages Nord. A l'acte celebrat a Navarcles van participar-hi persones voluntàries de totes les Càritas que formen l'arxiprestat, les de la parròquia de Sant Fruitós de Bages i també les parroquials de Sant Padó, Artés i Navarcles. La jornada va començar amb l'acollida dels assistents i després de les presentacions corresponents es van centrar a fer algunes dinàmiques de treball grupal que tenien com a objectiu aprofundir en la tasca que fan les diferents Càritas, entre elles l'acompanyament. La trobada va ser profitosa i es van poder intercanviar impressions i compartir espais de trobada entre les Càritas veïnes. Encara destaquem que Nou Grapats, una de les empreses que forma part del grup Grapats de Càritas Diocesana d'Urgell, ha obtingut les certificacions ISO 9001, de gestió de qualitat, i la ISO 14001 de gestió medioambiental. Aquest assoliment no només avala la dedicació d'aquesta empresa a l'excel·lència en serveis com ara la recollida de roba o les mudances, sinó que també reforça el seu compromís amb la responsabilitat social empresarial. El grup Grapats creuen fermament en la importància d'una gestió que tingui en compte tant la qualitat com la sostenibilitat. Aquest èxit s'assuma al fet que Grapats, Set Grapats, l'altra empresa del grup, ja estava certificada amb aquestes normatives. I el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, acompanyava el 23 de gener passat, acompanyat pel director de Càritas Diocesana de Sant Feliu, va poder conèixer de prop els diversos projectes de Càritas al Baix Llobregat. Per exemple, a Sant Andreu de la Barca, a Gelida, Esparreguera i a Sant Feliu de Llobregat. Fins aquí les notícies, de seguida el testimoni. Càritas Diocesana de Barcelona i l'Observatori de l'Habitatge Digne de SADE presentaven el 4 de febrer l'informe Exclusió compartida, viure en una habitació en un context d'exclusió residencial i social. Va ser, com dèiem, dimarts passat, quan es presentava un estudi que posa de manifest la greu situació de les persones que viuen en habitacions com a única alternativa d'habitatge. El document, basat en 62 entrevistes en profunditat a 50 famílies i 4 grups de discussió, revela que viure en habitacions ha passat de ser una solució transitòria a una realitat permanent per a moltes persones en situació d'exclusió social. Les famílies entrevistades han compartit les seves experiències i han destacat les dificultats diàries que afronten. Tenim amb nosaltres uns breus moments avui com a testimoni el director de l'Observatori de l'Habitatge Digne de l'Institut d'Innovació Social de SADE, Ignasi Martí. Senyor Martí, bona tarda i gràcies.
Hola, bona tarda. Gràcies a vosaltres, encantat.
Primer de tot, quins són els principals resultats o les dades que vulgui destacar i sintetitzar més d'aquest document, d'aquest informe sobre la situació de l'habitatge?
Bueno, jo diria el primer i més important és que era l'objectiu principal d'aquest estudi, és donar visibilitat a un fenomen del que potser en tenim constància, en sentim a parlar, però a vegades costa molt posar sobre la taula, en part perquè, com comentava, és un fenomen que és clarament invisible. No? Quan parlem de sensellarisme, moltes vegades parlem de sensellarisme que trobem al carrer, però no trobem d'aquest altre tipus de sensellarisme, que a més i aquest és un segon element. És una forma sensellarisme clarament feminitzat, no? Perquè sobretot el que trobem són dones que estan en aquesta situació, no exclusivament, però sobretot. I llavors jo diria que aquests són dos elements principals i després, doncs, entendre una mica quines són les conseqüències de viure en aquesta situació, que són lamentablement tant des del punt de vista social com psicològic, emocional i relacional, doncs molt, doncs moltes i molt complicades i molt dures.
Com defineix l'informe el concepte d'exclusió compartida i quines implicacions té això per a les persones afectades?
Bueno, aquesta idea d'exclusió compartida bàsicament ve d'això, no? Que són persones que viuen una situació d'exclusió residencial i que es veuen obligades, donar les condicions estructurals del mercat de l'habitatge, a fer-ho d'una manera compartida. És a dir, que segurament, bueno, amb totes les persones que hem parlat, preferiríem viure doncs, en un pis, sigui més o menys petit, però estar sol, sense aquesta obligació que senten de compartir. Llavors, aquesta és la idea, no?, de l'exclusió compartida. Sí. I després, conseqüències, com comentava abans, doncs són moltes. Hi ha, com podríem parlar en or, algunes que tenen a veure amb aspectes relacionals, és a dir, quin tipus de relacions socials jo puc construir quan visc en un entorn en el que, per exemple, en molts casos no se'm permet convidar amics o una possible parella, o en el cas dels infants, sobretot, no?, que no se'ls permet convidar els seus amics o amigues, i això té, òbviament, té moltes conseqüències i repercussions. Una altra que vam veure, que és fonamental, és la negativa, en molts casos, a poder-se empadronar, i sabem que l'empadronament és, diguéssim, la porta d'accés a molts drets, ja sigui l'escolarització, ja sigui els serveis sanitaris, serveis socials, i llavors aquest és un altre element que veiem que és molt greu, no?
Sí, sí, sí.
En aquest sentit, i després hi ha d'altres que també elaborem i explicitem que té a veure amb l'impacte emocional d'aquestes persones. I diria una mica per tancar, o per resumir tot això, és una sensació que destil·len les entrevistes que hem pogut fer i totes les persones amb les que hem pogut parlar, de sentir-se, en certa manera, atrapades, no? Una situació de la que no s'hi volen trobar, però que, malauradament, no veuen necessàriament el camí per sortir-ne en molts casos, no? Tot i el suport de, en aquest cas, de Càritas i potser d'altres entitats.
Sí, i les causes més comunes que identifica l'estudi, quines són les causes d'exclusió residencial?
Sí, una té a veure amb la situació irregular de moltes d'aquestes persones, i això fa que a l'hora d'entrar en el mercat formal d'habitatge, doncs moltes vegades pues, es veuen expulsades, no?, d'aquest sistema. Doncs aquest és un element. Un altre és, pues, és la mateixa situació que veiem en altres, per altres col·lectius, que és el fet que els preus de l'habitatge estan disparats. Llavors, per moltes persones, doncs, poder-hi accedir a un habitatge a un preu de mercat, doncs avui en dia sembla pues, quasi un oxímoro, no?, una cosa impossible, no? Uh-huh. Jo crec que aquests factors, com deia, uns que tenen a veure amb situació més o menys irregular de les persones, i després la mateixa estructura del mercat, que el que fa, com veiem en molts casos, és expulsar persones. I aquest és un dels col·lectius que segurament, com comentava abans, està més invisibilitzats, però que no fa més que reflexar aquestes dificultats que són paleses un cop un s'apropa al mercat d'habitatge.
Avui ens acompanya Ignasi Martí, director de l'Observatori de l'Habitatge Digne de l'Institut d'Innovació Social d'ESADE. Ja per anar acabant, quines solucions proposa aquest informe per millorar l'accés a un habitatge digne per a les persones en situació d'exclusió i quina resposta hi ha de les institucions, segons vostès?
Mm-hmm. Bé, jo diria un com comentava, no? Moltes d'aquestes persones es troben en una situació irregular, doncs llavors aquest és un factor que òbviament s'ha de tractar i d'una manera, jo diria, bastant urgent, no? Perquè quan tenim una oferta tan escassa d'habitatge les persones que es troben en aquesta situació són les primeres que queden excloses. No? Si veiem de seguida que surt un pis a oferta i hi ha tanta demanda, doncs clarament es veuen rellegades. No? Sí. Després hi ha altres coses que té que veure, bàsicament, òbviament, parlem molt de la construcció d'habitatge, jo crec que això és una cosa que és necessària fer, però això potser estem parlant més a 3, 4, 5 anys vista, amb una mica de sort. Llavors cal combinar això amb polítiques, jo diria, molt més a curt termini, no? I aquestes polítiques doncs, tenen a veure amb mobilitzar la vivenda que ja existeix, en molts casos en mans privades, i llavors diria doncs, buscar mecanismes que permetin aquelles persones que són propietàries, potser no necessàriament els grans propietaris, que són els que pensem molt sovint en ells, sinó potser petits propietaris que avui en dia potser tenen por a posar els seus habitatges a lloguer, doncs a buscar mecanismes que els donin certa seguretat jurídica a l'hora de cobrar, i existeixen, o sigui, això ja ho tenim, la legislació ja ho contempla, o si no, també a través de, no sé, de desgravacions o beneficis fiscals que es puguin anar considerant. Jo crec que és això, demanda de intervencions decidides a diferents nivells. Alguns a curt termini, d'altres, com comentava, més a mig llarg termini, però el problema el seguirem tenint, malauradament.
I que hi hagi col·laboració, no?, de les diferents àrees de la societat, dels diferents agents, per abordar la problemàtica, exacte, no?, és important.
Exacte, sí, i això, doncs, com comentes, doncs exactament, significa parlar, òbviament, des del sector social, que és des d'on ve aquest estudi, no?, però també del sector públic i als diferents nivells, des del nivell nacional, autonòmic, nacional i després municipal, i després doncs, aquestes possibles articulacions amb el sector privat i social, que jo crec que són molt necessàries, que tothom, jo crec que hi està més o menys d'acord, hi ha accents i hi ha divergències, però necessitem mobilitzar l'habitatge que existeix, i això requereix d'aquestes aliances, d'aquestes maneres de repensar potser allò que estem fent o que no s'ha fet i que cal fer-ho de manera molt decidida.
Molt bé. Moltes gràcies, senyor Ignasi Martí, director de l'Observatori de l'Habitatge Digne de l'Institut d'Innovació Social de SADE, que presentava dimarts passat aquest informe Exclusió Compartida, viure en una habitació en un context d'exclusió residencial i social conjuntament amb Càritas Diocesana de Barcelona. Ànims, enhorabona per aquesta feina també d'estudi i de prospecció, de diagnòstic de la situació social. Fins una altra.
Moltes gràcies, un plaer.
I per completar la veu de Càritas d'avui, uns apunts d'agenda. Aquest dimecres 12 de febrer, de 4 a 5 de la tarda, en format online, Càritas Diocesana de Terrassa acull una nova sessió que ha organitzat del grup de reflexió a càrrec de Llorenç Segalés, delegat episcopal de Pastoral Social del Bisbat de Terrassa. Des de dissabte vinent i fins diumenge de la setmana següent, és a dir, del 15 al 23 de febrer, tindran lloc les terceres jornades de l'Església de Barcelona per a la interacció entre cultures, amb el lema Teixim comunitats acollidores construint un nou nosaltres. Són organitzades pel Secretariat Diocesà de Pastoral i Càritas Diocesana de Barcelona. Dissabte vinent, a les 10 del matí, davant de la seu de Càritas Barcelona, a la plaça nova número 1, al costat de l'Arcabisbat, el flash mob Teixim comunitats acollidores donarà el tret de sortida a aquestes jornades amb l'elaboració d'un talà de grans dimensions. Durant la realització de l'obra, dirigida per un artista, s'oferiran activitats diverses. I diumenge vinent, 16 de febrer, a les 7 de la tarda, al Teatre de Salt, del Gironès, tindrà lloc la 16a edició de Dansem, l'espectacle de ball solidari a benefici de Càritas Diocesana de Girona. Aquestes i altres propostes d'agenda les podeu trobar en les pàgines web o a les xarxes de les vostres Càritas Diocesanes. Fins aquí la veu de Càritas d'avui. arribem al final del Sense Distància. Recordeu que us acompanyem cada dia de dilluns a divendres a 6:45 del matí amb l'espai informatiu d'un quart d'hora, a 2 del migdia amb el format llarg d'una hora amb actualitat, entrevistes i seccions, i després a 6:45, tot just abans de les vespres de Montserrat. Gràcies per la vostra companyia. Seguiu a Ràdio Estel. Us deixem ara, en el cas de Ràdio Estel FM, amb el butlletí de notícies de les 3 i després música amb el Cocodril Club, la tarda musical a Ràdio Estel i després la programació religiosa, com dèiem, a partir de 6:45. Adéu-siau.